Els migdies de COPE Menorca començava un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Marc Forint, en Neus Pons, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i en es control, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana, amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Aquest diumenge celebrem la festa de Tots Sants, un dia en el que recordam que la santedat és un do i en el qual honram molt especialment la memòria dels nostres germans difunts que es troben al costat de Déu en el seu descans etern.
A la secció d'entrevistes escoltarem a la religiosa Maria José Betí, qui ens parla de l'inici de curs de la catequesi i també del nou curs escolar.
Comencem i no l'Evangeli d'aquest diumenge de Tots Sants de Sant Mateu.
En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujar a la muntanya, s'assegué, i els deixebles se li acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa dient: feliços els pobres en l'esperit, el regne del cel és per a ells. Feliços els qui estan de dol, vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils, són aquells els qui posseiran el país. Feliços els qui tenen fam i set de s'ajuts, vindrà el dia que seran saciats. Feliços els compassius, Déu els compadirà. Feliços els nens de cor, són ells els qui veuran a Déu. Feliços els perseguits pel fet de ser justos, el regne del cel és per a ells. Feliços vosaltres quan, per causa meva, vos ofendran, vos perseguiran i escamparan contra vosaltres tota casta de calúmnies. Alegreu-vos-en i feis festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
En les benaurances, Jesús ens mostra un estil de vida amb una invitació constant a estimar-nos a nosaltres i estimar els altres. Aquest fet representa un canvi radical del món on obtenir el poder polític o econòmic es considera per a molts un objectiu primordial. Per viure les benaurances profundament, cal anar contracorrent. Només les podem entendre quan Déu ens dona la força necessària per posar-les en pràctica. Tot el que feim a cada un dels germans que es troben en les situacions que aquestes descriuen, és Jesús qui ho rep. El compromís de seguir-les ens porta l'esperança de caminar envers la llum del Pare. Estem caminant cap a aquesta llum o ens deixam enlluernar per les llums mundanes?
Davant d'un tema complicat com és el de l'eutanàsia, l'Església té una doctrina que sempre vol defensar a la persona en la seva integritat. Durant els propers programes volem explicar-los el que descriu l'Església en la seva doctrina. Què és l'eutanàsia? És la manera de treure la vida a una persona malalta.
És la provocació intencionada de la mort d'una persona que pateix una malaltia avançada, crònica o terminal. Aquesta mort es pot causar per acció o per omissió.
És el similar al suïcidi assistit.
Però, a diferència de l'eutanàsia, en el suïcidi assistit, l'actuació del professional mèdic es limita a proporcionar al pacient els mitjans necessaris perquè sigui ell mateix qui es produeixi la mort.
L'autèntica eutanàsia o mort dolça
hauria de ser la que permeti al malalt morir dignament, aliviant el seu dolor, la seva angoixa i la seva soledat amb la cooperació del personal sanitari, la seva família i el seu entorn. L'eutanàsia no ha de ser una manera d'alliberar a la societat de persones molestes i costoses, ni una manera d'evitar que l'Estat gasti doblers en cures pal·liatives i assistència domiciliària.
S Setmanalment tenim activitats que compta el disc. Ara passam a explicar el disc perquè puguin estar ben informats en la vida de l'Església de Menorca.
En primer lloc, en Diego Dubón ens aporta la informació de la celebració d'enviament del professorat de religió.
A la parròquia de la Concepció de Maó, fa uns dies, es van reunir els mestres i professors de religió de tota l'illa per tal de celebrar l'acte de l'enviament presidit pel bisbe Francesc. Els docents van rebre la missió d'ensenyar i donar a conèixer als alumnes la història de la salvació en la que Déu juga un paper principal, així com també ensenyar la persona, la vida i el missatge de Jesús. Aquest any, el lema escollit per treballar és «La caritat és l'amor rebut i ofert». L'objectiu que es proposa en aquest curs als mestres i professors de religió és ser una església samaritana, fomentant l'actitud d'escolta, de diàleg, d'ajuda i d'acompanyament, sobretot amb els fillets i joves més vulnerables i amb les persones que sofreixen perquè també trobin en nosaltres la misericòrdia, el consol i l'esperança. L'acte es va dividir en dues parts. En la primera, un senyor Francesc va presidir la celebració de la paraula. I en la segona, que va ser dirigida per la delegada d'ensenyament, juntament amb el seu equip de treball, es van tractar temes més pedagògics, com curs de formació, cinema espiritual i altres qüestions relacionades amb l'ensenyament de l'assignatura de religió.
A continuació, en Sebastià Taltavull es dona tots els detalls de la trobada de joves confirmats.
Diferents grups de joves que han estat confirmats a la nostra diòcesi es van trobar a la parròquia de la Concepció de Maó per conviure i reflexionar junts, amb el lema «Mou-te per a les altres». L'objectiu d'aquesta trobada va ser discernir, conviure i conèixer altres realitats i, sobretot, acompanyar els més joves. Per poder fer més dinàmica la trobada, es va organitzar unes xerrades per donar a conèixer i apropar les diferents tasques socials que realitzen des de les parròquies, com visitar els malalts, participar a una ONG, els serveis de càritas parroquials amb el seu gran repartiment d'aliments, els qui més ho necessiten, i la feina dels voluntaris, entre altres tasques. També es va dur a terme uns tallers per poder discernir sobre la seva missió dins les seves comunitats. Aquesta trobada, organitzada pel Secretariat de Joventut, va ser possible gràcies als animadors, qui també ajuden a sembrar esperança dins les nostres comunitats parroquials. És important fer feina junts perquè els nostres joves visquin amb il·lusió el camí que es marca Jesús.
Per acabar, els hi parlam de la presentació de la campanya Ningú sense llar. Ens informa ara Navero Moll.
El passat divendres, Càritas Menorca va presentar la campanya Ningú sense llar. Una campanya que vol conscienciar sobre la dificultat que tenen moltes persones i famílies per disposar d'un habitatge digne. Van intervenir el bisbe Francesc, el director de Càritas Menorca, Biel Pons, i el delegat episcopal i secretari de Càritas Menorca, Guillem Ferrer, els quals van destacar que les dades són molt dramàtiques. A Espanya són un total de 2,1 milions de persones que sofreixen situacions d'inseguretat amb l'habitatge i unes 133.000 persones no disposen d'un habitatge. Així mateix, les dades que es van presentar mostren un clar efecte de la pandèmia a la Covid-19. Referent a Menorca, amb el Fons Diocesà de Solidaritat, fins al mes d'octubre s'han concedit 102 ajudes per pagar el lloguer i els subministraments bàsics. D'altra banda, el que portem d'any, des del projecte d'acompanyament en drets socials bàsics, s'han acompanyat a 255 persones, en demandes relacionades amb vivenda, salut i higiene, alimentació i àmbit jurídic i laboral. Amb la pandèmia, el problema de l'habitatge s'ha incrementat. Des del mes de gener al 20 d'octubre del 2020, un total de 27 persones han residit als pisos socials de Ciutadella i de Mo. Però Càritas recorda que els pisos socials dels que disposen estan al màxim de la seva capacitat. Davant la manca de places a les cases de cuida, el secretari general de Càritas va acabar la seva intervenció demanant la col·laboració de les administracions públiques.
a la secció musical, aquest divendres escoltàvem la cançó Cuando tuve hambre me diste comida, del grup de música Cairoi.
Cuando tuve hambre me diste comida. Cuando tuve sed me diste de beber. Cuando estaba intranquilo, calmaste mis penas. Cuando era niño, me enseñaste a leer. Cuando estaba sin casa, abriste tus puertas. Cuando estaba desnudo, me diste tu manto. Cuando estaba cansado, me ofreciste reposo. Cuando estaba solo, me trajiste el amor.
Tú siempre serás mi hermano, tú serás mi hermano. Te lo dice Jesús, te lo dice Jesús.
Cuando estaba en la cárcel, viniste a mi celda. Cuando yo estaba en cama, tú me cuidaste. En país extranjero, tú me acogiste. Cuando fui torturado, tú llevaste mi cruz. Cuando estaba parado, me encontraste trabajo. Fui herido en combate, vendaste mis heridas. Yo buscaba bondad, me tendiste la mano. Fuera negro o blanco, eso nunca importó.
Tú siempre serás mi hermano, tú serás mi hermano. Te lo dice Jesús, te lo dice Jesús. Siempre serás mi hermano, tú serás mi hermano, te lo dice Jesús, te lo dice Jesús.
A continuació, escoltarem l'entrevista que aquesta setmana ha fet a la religiosa de la Consolació, Maria José Betí.
Com cada setmana us oferim una entrevista relacionada amb l'actualitat de la nostra església. Aquesta setmana estem amb Maria José Betí, religiosa del Col·legi de la Consolació de Ciutadella, per xerrar una estona sobre el nou curs escolar i la catequesi. Bon dia, germana. Benvinguda.
Bon dia, Sònia. Moltes gràcies.
Fa poques setmanes han començat el nou curs, no, de catequesi. A la celebració diocesana d'enviament dels catequistes vas dirigir unes paraules a tots els catequistes de la nostra diòcesi. Quin va ser el missatge que els vas transmetre?
Jo el que vaig voler transmetre és molta esperança, molt d'ànim, perquè el catequista porta un missatge de Jesús molt positiu. És un missatge bo, que ens fa molta falta ara, molta esperança. I és un missatge que l'hem de donar sempre, tant en temps de pandèmia com sense ella. I també es vaig voler donar pistes de com ells com a persones, cuidar-se i dur una vida amb més harmonia, més equilibri i, en definitiva, que els pot ajudar més a viure com a cristians.
I en aquest temps de pandèmia que estem vivint, no?, que tots ho estem passant malament, perquè si sempre és important la catequesi, no?, perquè és important ara més que mai viure profundament la catequesi, i que trobes, Maria José, que ens pot aportar de bo a tots, a pares, fills i joves, en aquests moments difícils?
Bé, m'ha agradat que digues aquesta paraula, viure profundament la catequesi. Aquesta pandèmia ens ha fet aturar a tots. Jo també voldria dir que la catequesi l'hem de viure, que sigui una autèntica trobada amb Jesús, primerament, entre nosaltres, que se pugui aprofundir la nostra fe. Els fillets trobaran en els catequistes uns referents, uns testimonis de fe. I és necessari que ho visquem amb tota la naturalitat i amb totes les mesures possibles, aunque siguin moments difícils, amb prudència, perquè crec que els fillets i els joves necessiten trobar-se, relacionar-se amb els seus iguals.
Clar, clar.
Els pares jo els veig tranquils quan se'ls explica les mesures que posam, perquè ells també volen que els seus fills surtin de casa i es relacionin. I també veuen que van contents a la catequesi. I els més joves jo crec que recordaran sempre aquests moments, perquè ells necessiten per la seva edat socialitzar-se, dialogar amb els amics, i la catequesi també els ofereix aquests espais.
Clar, com has comentat, germana, encara que vivim una pandèmia, és important aquests moments de trobada, no?, dels fiats, els joves... I també, bueno, si seguim pensant en la situació actual, com s'està vivint aquest curs escolar i com ho estàs vivint al Col·legi de la Consolació?
Mira, com tots els principis, va ser dur. En un inici teníem que preparar l'edifici, l'escola, les classes, fer números... Una vegada ja va estar tot preparat a la nova normativa, doncs ara ho estem vivint ja amb més naturalitat. No deixa de ser un curs raro, perquè hi ha coses que evidentment no es poden fer com abans.
Són diferents, sí.
Sí, però des del primer dia els alumnes han vingut contents, amb més ganes que mai a l'escola, i els estan donant exemple, ells estan conscienciats i ells fan el que nosaltres els diem en les mesures de seguretat.
I també si pensam en la importància de la religió, també, no?, la importància, com hem comentat, de les parròquies, en la formació catequètica, per què la formació religiosa, espiritual i humana dels fiats i joves són importants, diríem, els tres eixos, família, parròquies i escoles? Per què són importants aquests tres àmbits en la nostra formació religiosa i espiritual?
Jo la família la posaria en primer lloc, perquè en ella és on ells viuen, on aprenen valors fonamentals per a la vida, per a créixer la seva personalitat, per madurar. Quan això falla, evidentment, és molt més difícil educar i créixer. L'escola ens hem de portar, hem de complementar la família, els fills passen molt de temps a l'escola, és la seva segona casa. I si, a més, la família també escull viure la fe, evidentment demanarà que la parròquia l'ajudi i trobarà en ella recolzament. I jo crec que hauríem de reflexionar si anem tots a una. Hi ha alguns valors evangèlics que certament xoquen en els valors imperants a la nostra societat. El consumisme, el materialisme, la competitivitat. I, sin embargo, l'Evangeli ens parla de solidaritat, d'austeritat, d'humilitat. Tots necessitem una reflexió i dir, venga, tots a una, que això entre tots ho traurem.
Així és, molt bona reflexió. I ja per anar acabant, bueno, el Papa, coincidint amb la festa de Sant Francesc d'Assís, va presentar fa uns dies la seva nova encíclica. Quin missatge troba, germana, que ens comunica a tots el Papa Francesc amb aquesta nova encíclica, Fratelli Tutti?
Jo la encíclica encara no la tinc a les meves mans. He sentit alguna entrevista que han fet algun bisbe sobre ella, també he llegit alguns articles... I la impressió que a mi me dona és que és una encíclica que està escrita molt per el Papa, molt amb el seu llenguatge que ens té acostumats, una encíclica social que pot llegir qualsevol persona, sigui creient o no.
Així és.
I el Papa pues, aborda qüestions socials, econòmiques, polítiques del món actual. I crec que el Papa ens donarà moltes pistes per formar una humanitat per a després de la pandèmia. Ell sé que en un capítol ens ratlla del somni que ell té, d'una humanitat, fraterna, sigui qual sigui la confessió. I qualsevol persona que cerqui el diàleg es trobarà en ella molt, molt a gust llegint-la.
Pues moltes gràcies, Maria José, per aquesta darrera reflexió i per compartir aquesta estona amb tots nosaltres. També nosaltres des d'aquí, des de la diòcesi, volem transmetre un missatge d'ànim amb el nou curs escolar i també volem animar a viure amb esperança i alegria a la catequesi.
Moltes gràcies, Sònia.
Seguim amb més música. Escoltem ara la cançó Cuando paseo por la gran ciudad, també del grup Cairoi.
Cuando camino por la gran ciudad y veo un niño, ahí estás tú. Cuando una madre llora pidiendo pan para sus hijos, ahí estás tú. En el que es torpe y no puede andar, en el que rebosa felicidad,
estás, Señor.
Perquè tinguin en compte i sàpiguin d'algunes activitats que duran a terme, ara els hi passem a explicar. Celebració de Tots Sants als cementeris i esglésies.
Trobareu tots els horaris de les misses i pregàries que et celebraran als cementeris o esglésies el full dominical d'aquesta setmana i a la nostra web bisbatdemenorca.org.
Escola de Gens de Pastoral.
El proper dissabte 7 de novembre, trobada dels integrants de l'Escola d'Agents de Pastoral a la parròquia de Sant Martí des Mercadal.
Trobada dels responsables d'economia.
El proper dissabte 7 de novembre, trobada dels consells parroquials d'economia de la nostra diòcesi a les 11 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Pregària contemplativa.
També el dissabte 7 de novembre, a les 18 hores, les germanes Clarisses us conviden a una pregària contemplativa al monestir de Santa Clara.
I en la nostra agenda setmanal acabem el programa d'avui.
Us desitgem una bona festa de Tots Sants.
Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-vos.
I us esperam el proper divendres en el mateix lloc i a la mateixa hora. Adeu!